Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveus polítics continua. Ha passat Setmana Santa, ha passat Pasqua, i teníem amb nosaltres el portaveu d'Acció per Sitges, Andreu Bosch. Saludem avui la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àngels Parés. Àngels Parés, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Àngels Parés, el tenim just quan acaben d'obrir-se les inscripcions ja per les escoles. No sé si mireu amb certa nostàlgia aquest procés.
No, el miro amb normalitat, ara és l'època. El que miro és que les expectatives que es tenien posades em sembla que no s'han acabat de satisfer, sobretot doncs, almenys pel que es pot desprendre de la, fins i tot de l'opinió, no? de les AMPAs, i per això m'ho miro amb aquesta visió una mica doncs, de, no de decepció, sinó de la feina no feta del tot.
De tota manera, des de fora, podeu preveure fins a quin punt Sitges tindrà una certa necessitat d'equipaments escolars en el futur, tal i com l'ha tinguda fins ara?
Jo crec que sí, preveient el nombre d'escoles que en aquests moments doncs, hi ha, i la relació escola o el CEIPS hi és, no? Instituts, es pot preveure la necessitat tant de llar d'infants, del que és la primària i de la secundària obligatòria, i després doncs, obrir-ho fins i tot en perspectiva a buscar noves ofertes educatives lligades als cicles formatius fins i tot.
Venen èpoques difícils?
En general...
Diem en general?
Jo penso que estem ara doncs, en un procés d'inici d'una, i tal com es desprèn en aquest món, en aquest cas no, amb les diferents opinions dels diaris i a tota l'evolució econòmica, poden començar a haver-hi doncs una davallada d'aquest gran creixement econòmic que ha fet.
Referim més a la qüestió econòmica, perquè des del punt de vista de fa uns moments, Àngels Parés, entenguem bé, políticament tot està més o menys reordenat, però si fa o no fa com estava, i en canvi econòmicament sí que diguem-ne, tothom coincideix més o menys en que estem entrant en un període més aviat de desacceleració, o allò que es deia desacceleració i ara es diu obertament crisi, no?
Exacte, o de recessió, jo en diria, no? De recessió econòmica, i que la gent comença doncs, a notar que aquella època, aquella eufòria, no? que sobretot les nostres comarques, el Penedès, o sigui, quan parlo en general del Penedès, que hem viscut, doncs comencem a notar, es comença a notar aquest conteniment, diguem-ho així, de moment conteniment.
Què pot fer un ajuntament?
Home, un ajuntament el que ha de fer és estar, en aquest cas, amatent a noves possibilitats, no?, d'obertura del mercat, però en aquest cas a Sitges ens hem centrat molt, per la nostra trajectòria històrica també, en el procés doncs, de cara al turisme, possiblement en aquest cas hi ha una agència de turisme, uns agents implicats econòmics, i l'Ajuntament el que ha de fer és ajudar a convoiar i intentar doncs, veure altres possibilitats que permetin mantenir, si més no, no? Doncs, l'equilibri econòmic dels sitgetans, i també en el fons del mateix Ajuntament, perquè l'Ajuntament al cap i la fi se sustenta amb una aportació econòmica dels habitants del poble.
Creieu que vindrà una època de menys projectes o vindrà una època de...
Bé, tot està pendent, jo una mica, de la reordenació d'aquest famós, per mi, d'aquest famós camp de futbol, no? Que
ara ja anirem d'aquests moments.
El tira i el fluixa, que una mica és la, jo diria que és la cistella dels ous, i depèn dels que posem a dins, en podrem trencar més, en podem trencar menys, això tot dependrà de l'oferta, però sí, per exemple, aquella expectativa que hi havia amb el projecte de l'aquàtic, doncs de moment sembla que està alentit, no?, pel que tenim entès, i per tant doncs, que també era una possibilitat d'ordenar aquella part, de crear tota una sèrie de projectes lligats al projecte que hi havia sobre Sitges, l'art, la creativitat, doncs sembla que de moment també està aturat. Per tant, hi ha uns compromisos assolits, hi ha uns compromisos contrets, com seria, sobretot per mi, que és el que és més important, aquests equipaments culturals, educatius i culturals al voltant doncs, de l'escola de música, l'escola de dansa que es volia començar a fer, la biblioteca, que espero doncs, que d'una manera o altra doncs, tirin endavant.
En canvi, que sí s'ha conegut, i n'hem parlat amb tots i cadascun dels representants polítics, ha estat la intenció de la Generalitat de promoure vivenda pública a partir de les àrees residencials estratègiques, i en canvi o la Generalitat no ho va explicar prou bé, o això ha vingut de tres cantó, o ha vingut amb una formulació que ha merescut un nou ànim de les formacions polítiques de l'Ajuntament.
Del ple de l'Ajuntament. A veure, jo crec que no és que no ho hagi explicat, sinó que en aquest cas la política d'habitatge de la Generalitat el que ha fet és mirar-se des de Barcelona estant el mapa de Catalunya, no?, del Principat, i aleshores ha anat col·locant allà on realment hi ha un problema d'habitatge, un problema social, perquè és on sota les residències són més cares. Em sembla recordar que fa 15 dies sortia precisament a la premsa que Sitges ja era el municipi més car de tot el Principat. Això doncs fa pensar que la Generalitat el que ha volgut és intervenir, però clar, el que hagués hagut d'haver fet és primer de tot consultar, en aquest cas, l'àmbit municipal, no? Sobretot quan aquest àmbit municipal, i en el cas de Sitges, el pla general havia arribat a un consens majoritari i hi havia totes unes polítiques, o hi ha, vaja, unes polítiques de desenvolupament d'habitatge social. Que en falten més? Contacta amb el municipi, crea unes sinergies d'interrelació i a veure com des de la Generalitat també pots ajudar a tirar endavant habitatge social. El que no pots fer és miscuir-te, no?, en tot un projecte el que tu has reordenat el teu territori, sense conèixer per què l'has reordenat d'aquesta manera.
Aquest no pot arribar a ser un sí?
Des
del punt de vista del municipi, creieu que es pot dir que no, però que caldria presentar una proposta alternativa, o que la Generalitat ho presentés d'una altra manera, o que es desenvolupés aquest procés d'una altra forma?
Jo crec que s'hauria d'obrir un procés de debat, una altra vegada reunir la comissió del pla general, amb fins i tot doncs, la intervenció de criteris i dels tècnics mateixos de política d'habitatge de la Generalitat, i a veure com es poden establir, perquè el que no podem fer, és evident, és negar-nos a la possibilitat d'un suport de la Generalitat, perquè s'entén que s'hi fan aquestes àrees, és que també ells tenen sobretot la voluntat d'una aportació econòmica. I tenim una necessitat.
Això ens referim, qui pot dir que no, no?
Aquestes exacte, sessions. Per tant, hem de ser prou hàbils, o en aquest cas el govern, que és qui té doncs, el fil conductor, no?, ha de ser prou hàbil per posar-se d'acord amb la Generalitat i establir els paràmetres a partir del disseny del Pla General i les propostes de la Generalitat, arribar a un consens, perquè el que no podem és prescindir per la necessitat que tenim, i suposo que som tots conscients i coneixedors de que hi ha una gran necessitat d'habitatge social.
Sí, és a dir, des del punt de vista d'Esquerra Republicana es pot dir que no a la Generalitat, però no es pot perdre l'oportunitat que la Generalitat posa a la taula?
És a dir, hem de dir, senyors, a l'àrea que vostès ens proposen no compta amb el vistiplau del disseny del projecte urbanístic de Sitges, seiem-nos, parlem-ne, tenim aquests espais que nosaltres volíem dissenyar, es volien crear per l'habitatge social, d'aquestes tipologies, vostès quines són les seves intencions, i a partir d'aquí doncs establim evidentment els convenis, les línies de col·laboració que faci falta per realment poder tirar endavant més habitatge social.
Les vivendes de la Caixa són habitatge social?
A veure, estan pensades per un tipus de, o per unes persones que tenen un poder adquisitiu X que evidentment no satisfan a la totalitat, o no recullen el que seria el mapa de les persones que en aquests moments necessiten un habitatge i que pel seu, la seva nòmina, per la seva tipologia, etc., puguin accedir-hi. Per tant, són habitatges socials emmarcats dins una política específica, concreta, que en aquest cas ens marca o marca la Caixa. Per això sempre es havia demanat, i també queda recollit en el Pla General, que hi ha d'haver-hi altres propostes d'habitatge social, tant de lloguer com de compra. O sigui, són una tipologia, la caixa, que amb aquest 1% que ells destinen, etc, etc, bueno, en fan la seva intervenció, però no tot ho hem de supeditar a que ens ho construeixin, perquè si no, clar, si nosaltres com a municipi cedim el terreny i els altres ens construeixen, el que estem fent és no poder dissenyar al 100% la proposta i els objectius de les necessitats del nostre municipi, que poden coincidir amb el veí, amb el municipi veí, o amb el de Matadepera damunt, però la millor no. Per tant, les necessitats d'habitatge a Sitgetà poden ser diferents a unes altres d'un altre municipi.
A partir del titular que ens comentàveu, en algun moment us heu aturat a pensar si Sitges és el municipi més car d'Espanya amb vivenda de segona mà? Deu ser per alguna cosa, no?
A veure, aquí hi ha un atractiu, suposo, no? Hi ha una visió que, sobretot, m'imagino que per persones que tenen necessitat o la voluntat de sortir de les àrees més metropolitanes, que hi ha molta pressió i que, doncs, Sitges està ben comunicada, tot i els problemes de Renfe, algú que m'escolti dirà, però què diu? És veritat. Si ens ho mirem en un període de perspectiva externa, està ben comunicada amb Barcelona, té uns serveis bé, no al 100%, perquè sobretot sanitat, doncs, és bastant deficitària, però que sí que genera aquesta visió de venir a viure a Sitges, perquè doncs, també és un municipi que és prou conegut, etc, etc, no? I per això suposo que ha generat aquesta puja de l'habitatge.
Creieu que d'alguna manera continua existint encara aquella sensació per part de molts sitgetans de viure en un municipi que no els permet accedir en la mesura que així hauria de ser factible a la seva vivenda, a la seva independència?
Sí, jo crec que...
Continua existint aquesta sensació.
Continua existint i a més continua existint amb... És a dir, hi ha uns habitatges que en aquests moments estan construint però que no són al 100% accessibles per als fills de casa nostra, no? Que a partir d'un moment donat i que ja tenen la seva primera nòmina i poden començar a treballar, etc, etc, poden comprar-los, perquè clar, el problema no és adquirir-los, és que això els obliga a tenir una hipoteca que el que fan és hipotecar la seva vida durant 30 o 40 anys. Per tant, jo crec que sí que hi ha un problema de que els habitatges, que no diem no estan a preu taxat, etc, són cars i són més cars no només a Sitges, jo també diria una mica amb aquesta, la nostra comarca és molt més cara que amb altres de l'interior. Mira, avui ho comentàvem amb companys de la feina i deien, no? No és el mateix, no parlàvem d'habitatges, era prenent un cafè a la nostra comarca, aquell company deia que Balaguer, que havia treballat abans a Balaguer. A veure, és veritat, nosaltres suposo que per la situació que estem, per l'afluència turística, són municipis doncs, en què la taxa econòmica és més alta.
Segurament serà més fàcil que un ciutadà de Balaguer vingui a Sitges que no algú de Sitges vagi directament al Balaguer per alguna qüestió, oi?
Exacte. Bé, potser doncs, algú li surt una feina i és...
Us ho preguntàvem, però sí, difícilment Sitges es podrà treure del damunt, no direm ja aquesta categoria en el rànquing, sinó aquest entorn que fa o aquests condicionants que fan que no només sigui una població molt cara, sinó que difícilment pugui oferir-se, en la mesura que molts voldrien, una vivenda a preu suficientment assequible.
A veure, tot també una mica dependrà de la balança econòmica. Si el mercat té habitatges, va llançant, no?, en el mercat d'habitatges, hi ha una contenció econòmica, també pot ser que hi hagi una reordenació d'aquests habitatges. Ara, el que és segur és que no seran tan econòmics o no es podran adquirir tan barates com amb altres pobles, això és evident, però això no és un fenomen actual. Tot sempre Sitges ha estat un municipi doncs, que per les seves condicions socials de vida sempre ha estat un municipi que ha anat a l'alça, que ha tingut un nivell de vida, no un nivell de vida, sinó una taxa econòmica elevada. Jo diria que no és únic ara, ja.
Que la vida ha estat sempre cara.
Sí,
volem.
Que nosaltres quan som petits ja era així, no?
De tota manera, en un procés de recessió, ahir li comentàvem a Andreu Bosch, segurament Sitges se'n pot beneficiar des d'un punt de vista d'un creixement més sostingut, més recessió, menys demanda de pisos, no hi ha tants diners i per tant...
I per tant no hi haurà tant de creixement. Podria ser que hi hagués això, més pisos o més habitatges buits, i aleshores doncs això farà que durant uns anys aquest creixement, no, que hem anat tenint any rere any, doncs s'equilibri. Això caldrà veure-ho, vull dir, no... El fenomen creixement jo sempre s'ha de valorar des del punt de vista tècnic, una mica més en perspectiva de temps, perquè la immediatesa a vegades et pot enganyar, no ho sé. No
t'ho sabia. Tot i que n'havíem parlat molt, eh?
Sí, n'havíem parlat i deien que tant de bo
molt en el sentit
es anés contenint, no?
Que òbviament la visió de futur és d'un Sitges molt massificat, amb una presència humana doncs molt important, amb xifres per amunt i avall.
Sí, i pot ser que segueixi creixent encara en aquests primers anys, no? Perquè no sabem si l'habitatge que en aquests moments està construint ja està venut, perquè saps que de vegades es venen les coses damunt del plànol, vull dir, no ho sé.
El que s'està fent a la Plana Est, us agrada, no us agrada?
Ja t'ho vaig dir un dia, jo trobo que són una mica clonats, però això ara que dones una mica, tombes una mica, és un fenomen bastant
global,
no? De vegades...
No, jo us preguntàvem perquè ara hi ha més construït que quan ho vam fer, quan vam fer la pregunta per primer cop.
Però és el mateix, no és ben bé si estàs a Vilafranca, a la Girada, que si estàs aquí al Pirelli, no sé com li diuen a Vilanova, al Pirelli Mar o l'Eixample Mar, això, o si estàs aquí a la Plana Est. Vull dir que suposo que són períodes cíclics, en aquest cas de l'arquitectura, i es van repetint, són, diguem-ne, molt, a més la tipologia, no? Bloc, espai una mica lliure al voltant, un altre.
Heu llançat una mica la tovallola amb això?
D'aquesta
proposta urbanística que es pot veure a la Plana Est i que era molt sovint motiu de crítica quan es veia Campell, per exemple, per primera vegada?
No he llançat la tovallola, segueixo pensant que bé, que suposo que en aquest cas l'arquitectura, com que ara es fa molt tipus ordinador i tal, doncs el que va reproduint són esquemes, però clar, tu tampoc no pots, és a dir, que no
incidir fins a tal punt.
No hi pots incidir-hi, perquè això també és l'oferta privada, no és pas l'oferta pública. I és suposo que també és una mica la moda que impera, no ho sé. No.
Fins a quin punt es pot incidir, no? Que passi Guadols o no?
En el camp de futbol, jo penso que ara en aquests moments ja hem dit el que havíem de dir, el govern ha dit el que pensava que havia de dir, no? I es va reafirmar en el darrer ple, en el ple del dia 10, si no m'equivoco, que doncs es va tirar endavant, i per tant ara cal esperar a veure si dins el que és la proposta que surt, quines són les empreses que s'hi presenten, i a partir d'aquí doncs ja començarem a veure si realment doncs quines eren les intencions, perquè el que sí que no sabem és quines són les intencions del govern. El que sabem és que aquell espai surt a concurs públic per 50 anys, que es va tirar enrere perquè l'oposició va demostrar que la taxació estava valorada amb un concepte que no permetia el pla general, la qual cosa ja demostra, perquè no crec que ningú es llegís l'informe abans, no, del govern, per tant allò de l'espa,
la part espa
doncs estava posat a veure si no sabíem llegir bé. Sabem llegir i es van a guanyar les al·legacions.
Ens voleu dir que es va fer valer com una equivocació, quelcom que us sembla que tenia una certa intenció de fons?
Home, la idea era, vam posar allò per posar una altra cosa. El taxador següent va posar que volia un equipament sociosanitari, i l'informe, tal com jo vaig llegir, senzillament jo el que faig és llegir, sempre ho he dit, el que es deien allà era que evidentment era un sociosanitari d'alt standing i que possiblement doncs, equivalent als sous o amb les jubilacions de la gent provinent del nord d'Europa. I aquí estem, que no hi podien accedir els veïns de la zona. Els veïns de la zona havíem d'entendre, no? Jo entenc que els veïns de la zona són els meus veïns, no? Del meu poble, i si volem ampliar una miqueta més a Olivella, si algú vol venir, no?
Això estava escrit d'aquesta forma.
Sí, 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 jo vaig recordes el ple, vaig llegir, i escolti, aquí diu això. Per tant, aquí estem. D'un spa o d'una part spa hem parlat amb un soci sanitari d'alt standing, i també caldrà veure, perquè el que no es definia era què es guanya en aquest cas pel barri d'Aigua Dols, quins equipaments públics poden quedar, etcètera, etcètera. Suposo que ens ho explicaran.
Tal i com està ara, però, ni a part spa ni equipament sociosanitari d'alt standing.
De moment no...
No, és a dir, ara el concurs és obert a moltes propostes diferents.
No, 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 perquè a veure, la taxació estava feta
a partir
per
de...
un i l'altre. És a dir, hi ha una clau, com que és clau 10...
Aquesta clau que és el que es comentava, que era molt oberta a usos molt diferents. No,
no pot haver-hi habitatge...
No pot haver-hi habitatge, però per la resta hi pot haver, si no recordo malament, em sembla que va ser el regidor Armand Paco que va dir que hi podia haver fins i tot una mesquita, si es volia.
Anava a dir-ho, no? Podia ser, o sí, evidentment, podia haver-hi una mesquita que vingués aquí una primera eminència, no?, de la religió musulmana i posar-s'hi. Sí, hi ha moltes possibilitats. Jo suposo que en aquest cas també el sentit comú, no?, espero... El sentit comú, doncs ens portarà a que hi hagi un... El que tampoc no estàvem d'acord, i és una de les coses que jo penso que s'ha d'explicar molt bé, és amb el repartiment econòmic dels guanys. Perquè el que no pots fer és, una mica el que s'ha dit, no? Suposo que ho han dit altres portaveus, altres partits, allò, pa per avui, gana per demà. És a dir, a veure, el repartiment econòmic no era equitatiu. Jo estic d'acord que potser els primers anys podia haver-hi una aportació més gran, però no tan minsa o no tan desproporcionada, estava molt desproporcionada. I el que també feia era que d'aquí 10 anys igual hi ha necessitats de nou equipaments o d'arreglar els que ja tenim, alguns dels quals no es poden arreglar. I per tant, clar, l'aportació d'aquest espai públic que ara el municipi no permetrà fer moltes altres coses.
No us serveix l'argument que fa valer encara la certa urgència que té Sitges de determinats equipaments?
Sí, però i d'aquí 10 anys...
No, us pregunto.
Clar, quins equipaments amb certa urgència tenim ara? Molt bé, però tots han de sortir, totes les castanyes han de sortir del mateix cistell? Per tant, totes han de sortir del camp d'Aigua Dols o ens hem de reordenar per buscar altres maneres de finançar els equipaments? Podem buscar, per exemple, els diu, és que has de fer una biblioteca pública, molt bé, però biblioteca pública tenim un PUOS, que espero que encara el tinguin, que hi havia una aportació econòmica, espero que encara la tinguin, perquè clar, hi havia uns terminis. Després la Generalitat, com que és un equipament públic, també hi ha la col·laboració. Això ja havíem parlat quan va ser conseller el Ferran Mascarell, imagina't, ja havíem parlat. Per tant, entenc que el regidor actual de Cultura també ha hagut d'obrir negociacions amb el conseller Tresserres, entenc, o hauria d'haver estat, no?, per veure quines vies de suport econòmic ens han de permetre doncs construir la biblioteca. La Diputació, que és qui també té la competència amb la xarxa de biblioteques públiques, en el cas de l'Escola de Música, a banda de l'equipament, també hi ha tota la subvenció que s'havia d'obrir aquest any per ajudar, diguem-ne, a mantenir l'ensenyament, no només l'edifici, l'ensenyament. Mm-hmm. Per tant, clar, el que ens estan dient
és... És a dir, la negociació amb l'empresa que gestiona tot el que és la part educativa de l'Escola de Música.
No, però no amb l'empresa, no amb Educació de la Generalitat.
Entesos.
O sigui, nosaltres vam obrir l'escola i llavors ens vam anar a la Generalitat i ens van dir endavant. Quan la tingueu endegada, començada, aleshores la Generalitat també col·labora, igual que les llars d'infants. L'anècdota, perquè tots ens van dir, però clar, com que està en una aula prefabricada, Van dir, escolteu, quantes escoles públiques teniu en aules prefabricades? Van dir, ah, tens raó.
Això, tant, van dir, no ho sabia.
Sí, en això l'anècdota, no?
No, no, home, està clar.
Van dir, escolta, compleix tota la normativa, té eixides, té tal, per tant, eh? I llavors ens van dir, doncs l'any vinent, que seria aquest any,
sí.
Doncs,
hi haurà, en aquest cas, l'ajut econòmic també. Per
no sé si és, eh? Tampoc. Per tant, hi ha diferents possibilitats. Clar, el que se'ns digui, o és que si voteu en contra, el que aneu és contra poder fer aquests equipaments. No, senyor. Votem en contra perquè entenem que aquell equipament és prou important per racionalitzar l'ús que se'n pugui fer al llarg dels anys i no ancorar-nos en aquests 4 anys i després, mira, no? Sinó que, a veure, dissenyem línies estratègiques i busquem altres vies econòmiques de les diferents administracions públiques.
Us ho preguntem per si en aquesta època de recessió buscar noves vies de finançament a través de les administracions pot topar moltes portes tancades o que la pròpia administració li pugui dir a Sitges, mira, això que anava primer ara anirà tercer perquè en la nostra llista de prioritats hi hem hagut de posar altres coses al davant.
A veure, la Generalitat, en aquest cas el govern, no, nacional, també té a les mans el tema de la negociació del finançament econòmic de la pròpia administració. Mm-hmm. Aleshores, clar, això és,
sí, això és una cadena,
és una cadena que es menja, ja veurem. Per tant, sí, ha estat el PSC que ha donat, no, la possibilitat a que el PSOE tingui aquesta mini majoria al govern, doncs a veure com sap negociar les cartes i com sap beneficiar en cada un dels municipis, perquè al cap i la fi la Generalitat el que ha de fer és tocar de peus a terra, i de peus a terra hi tenen els pobles, les viles i les ciutats. Per tant, no som entelèquies. El diner de la Generalitat ha de revertir amb els municipis, i ha de saber planificar i ha de veure, no, quines són les necessitats. Evidentment, ho entendria, i sempre ho he dit, que passa al davant un
que
projecte d'un educatiu, de construir la quarta escola, etc, etc. Però també el municipi ha de saber anar a buscar a les administracions superiors i com, doncs, enfocar aquestes necessitats. Per exemple, la biblioteca és una necessitat en aquests moments. Tots sabem que pot ser molt entranyable la biblioteca Rossinyol, però que en determinades èpoques de l'any realment, doncs, per exemple, hi fa calor, molta calor, no? I l'únic servei públic obligatori de cultura sabem que són les biblioteques. Per tant, tu has d'anar a negociar amb aquestes cartes, no? És a dir, a veure, Sitges té aquest nombre d'habitants, no? Uh-huh. És a dir, també fer-los servir, ja que hi ha hagut un creixement, també ens hem de beneficiar.
Us ho dic perquè ens posem a l'altre costat i se li pot dir a un regidor, escolta'm, si la biblioteca vostès han esperat 30 anys, doncs bé, en poden esperar 31.
O
32.
O
perquè
50.
Suposo que l'heu escoltada ja, aquesta resposta, quan éreu regidora, en algun moment,
no,
que no venia d'un any, no?
No, perquè mira, quan vaig anar a parlar amb... Quan era conseller de Caterina Mieres, ja em vam anar a parlar. I la persona, l'Assumpta Bailac, que era la persona que... O, diguem-ne, la directora, o no sé ben bé... No, bueno, això dels títols, ja saps que no,
sí,
el meu fort.
De l'administració la
persona que tenia molt clar, com que havia portat ella tot el tema de biblioteques a la Diputació, no, en cap moment va qüestionar la necessitat que Sitges tirés endavant. La persona que la va substituir, el Jordi Permanyer, en cap moment va qüestionar la necessitat. Tant és així que fins i tot la Biblioteca Roig i Reventós té una directora que fins ara, o fins, a,
sí,
fins que es va inaugurar, era, diguem-ne, una,
sí, sí,
una anexa,
era...
no?
Uh-huh.
Ell es va comprometre a crear des de la Diputació la plaça de directora. El que nosaltres vam fallar, i això va ser un dels cavalls més enormes i encara ho és de batalla, perquè l'Ajuntament dotés de les persones necessàries per funcionar les dues biblioteques i poder ampliar molt més els horaris, cosa que no s'ha fet. Això va ser un cavall de batalla que reconec que no me'n vaig en sortir. És a dir, vam...
Amb qui veu topar?
Home, doncs amb aquest famós capítol 1, que clar, depèn de com podia entrar o si no es creaven coses externes, i evidentment el que no podíem era externalitzar una biblioteca, oi? Això per sentit comú. Per tant, el que no topava era això, tot i que no hi havia la dotació suficient, o no hi ha la dotació suficient, sí que hi va haver-hi més personal que va entrar a la biblioteca. És a dir, hi ha hagut, si tu agafes de les dues o tres persones, n'hi ha més, però no són les suficients per la demanda i l'ús que se'n fa de les nostres biblioteques, per la riquesa que generen, perquè és un continuum. Si tu hi vas a la biblioteca, les dues biblioteques, les activitats que s'hi fan, la cura que en tenen, en aquest cas, les bibliotecàries, les directores, etc. Per tant, és un pol important de cultura, Sitges, i això hauria de fer obrir els ulls i dir, doncs calen més persones per poder donar molta més servei a la biblioteca, fins i tot obrir-la tal com es havia demanat, no? Obrir-la a la nit amb èpoques puntuals per donar-li molt més rodatge i molt més ús en aquests espais.
Tot i que a partir del que dèieu sembla bastant clar que el projecte de la nova biblioteca pot tirar endavant si és que les institucions estaven tan segures de la necessitat que Sitges en pot tenir d'ell, no?
Sí, però clar, també cal que des del municipi es sigui molt corcó. A veure, les administracions hi són, però després el poble és el que veu les necessitats. Aleshores, els responsables polítics dels municipis han de ser molt corcons. Han d'anar, és a dir, quan surts d'una reunió ja n'has de demanar la visita d'una altra, perquè has aconseguit un tram, però després has d'aconseguir un altre. Per tant, el que has de fer és ser molt insistent, és evident. Ens deien, sí, tireu endavant. Bueno, van començar i ja hi ha el projecte aprovat, però ara s'hi ha de tornar a anar, s'ha de tornar a insistir i s'ha d'anar treballant, has de tornar a portar la proposta, és a dir, tu t'has de marcar, no?, uns terminis. Uh-huh. I jo recordo que sortia d'una reunió i quan anàvem amb el tècnic deia, demà mateix torna a trucar.
Quina sensació teniu ara? Que tot va a una altra velocitat en aquest aspecte?
No vull jutjar-ho,
no,
això.
Bé, no. Us preguntem no. A partir del que comentau.
De moment, a veure, només
a veure
un
venir.
Any, uh-huh. Que sempre vull dir que un any no és res amb un projecte polític, i per tant doncs una mica a veure l'any que ve. L'únic que lamento és que en aquest 2008 s'ha presentat un pla de mandat per 4 anys, però quan qüestiones coses, bueno, i això quan es farà, no han dit quan, per tant no hi ha una seqüència de distribució en el temps del que es vol fer en aquest pla de mandat, almenys el que són les línies estratègiques 2008, i ja gairebé passat uns quants mesos no se'ns han explicat. No s'han explicat. No és que no se'ns hagin explicat, no s'han explicat perquè s'ha presentat el pla de mandat de 4 anys.
Sí, però em sembla que 2008... que el Pla d'Acció Municipal es presenta aquest dissabte.
Bueno, doncs esperarem aquest dissabte. Espereu a veure
què...
A veure què es diu.
Tornant a Aiguadols, què voldríeu que s'hi fes, però?
És que jo
perquè
vull...
en el seu dia veu, si no recordo malament, veu fer molta bandera que havia de ser la pròpia institució la que d'alguna forma dirigís a partir del concurs públic els usos que tenia que allà serien possibles o aquells que es podrien considerar més interessants més enllà d'obrir un concurs públic que pugui tenir propostes molt diferents i que no sempre s'adecuin al tarannà del consistori,
clar,
o a les necessitats.
Però jo sempre dic que primer s'hauria de tornar a plantejar tot el pla d'equipaments. Abans ho dèiem, no? Amb visió de futur. A veure, hi ha un creixement. Estem llançant sol que amb tants anys vista ens ha de donar aquest creixement sitgetà. Molt bé. Aquest creixement sitgetà farà que hi hagi una demanda d'equipaments educatius. A la millor es vol crear una especificitat lligada doncs, en aquest projecte de l'art i de la cultura amb un tipus d'ensenyament arreglat, perquè els cicles formatius estan oberts a moltes possibilitats. El Benaprés en pot generar uns, el Vinyet en pot generar uns altres, però en podem pensar d'altres que també s'adequin a la formació de la gent, dels sitgetans i de les sitgetanes. Poden haver necessitats d'equipaments culturals pensats d'una altra manera. Aleshores, a partir d'aquest debat que hauria de sortir de, fins i tot dels mateixos fòrums, no? Del Consell de la Vila, dels Consells Sectorials, etc. Primer veure què és el que hi ha i dir, doncs en el camp de futbol estaria bé que ens centréssim en aquestes propostes. Un petit auditori, un gran auditori, un equipament lligat doncs, a sociosanitari, perquè no, però pensat evidentment des d'una òptica local, no de multimilionaris. És a dir, jo no m'atreveixo a dir què hi vull, què hi fem allà. Perquè clar, si et dic un sociosanitari, que el necessitem, jo sé que hi havia un projecte per fer-ne amb un equipament privat a la Plana Est.
Projecte que al final em sembla que no va tirar endavant.
No ha tirat endavant, està encallat, es desenvoluparà. Per tant, primer, les eines que en aquest cas té el govern i sobretot l'àrea d'urbanisme són importants per saber quins són els projectes que en sol privats estan entrant.
Us ho dic perquè això és una hipòtesi. Si jo sóc una empresa i vull optar al concurs d'Aiguadols, no em gastaré un disbarat de diners per tenir-hi un equipament del qual em pugui treure un rendiment econòmic, diguem-ne que fluix.
Exacte. No posaràs un auditori,
per exemple,
que sempre és deficitari.
Si no sempre, gairebé sempre.
Sí.
Em refereixo que, si bé no es pot dir, òbviament, que hi haurà allà, sí que més o menys dona una certa sensació que es pot aventurar un determinat ús, que sigui un ús que doni evidentment un rendiment econòmic suficient per l'inversió que s'haurà fet allà, que serà evidentment molt grossa, no?
Clar, però per això també dèiem, no?, que aleshores el que estem fent és supeditant un espai públic a un rendiment econòmic sense saber les necessitats d'ús d'equipaments municipals. És a dir, sempre anem a petar a la mateixa línia de confluència, que és la inversió econòmica. Que si abans racionalitzéssim, bueno, doncs amb aquest equipament nosaltres necessitem això, Sitges necessita això.
Fem una balança d'aquelles tan perverses. Què preferiu? Els diners que us dongui un projecte que ve a partir d'un concurs públic com és el d'Aiguadols, i amb aquests diners fer el que el municipi cregui que s'hagi de fer, o que Aiguadols s'hi faci quelcom que estigui més o menys en el en l'àmbit en què heu fet valer en aquests darrers mesos, però que no donés un benefici econòmic tan important?
Ja et dic, jo prefereixo primer el cantó de la balança de que l'equipament ha de ser a donar un servei municipal. I amb les altres necessitats, fer un pla d'etapes i fins i tot doncs, a reordenar la despesa corrent, que de vegades també es pot reordenar d'altra manera. És a dir, que la necessitat econòmica del municipi, que et digui, no, és que com que no han entrat diners perquè no hi ha hagut el rendiment que esperàvem amb el camp de futbol, no ens permet fer això i fer allò. No, primer marquem, busquem aportacions econòmiques de l'administració, racionalitzem la nostra despesa, etcètera, etcètera. No?
És a dir, creieu que els diners no ho són tot?
Exacte, els diners no ho fan tot. Sempre no? Ho diuen, no?, que no fa la felicitat. Ajuda a fer-la, és evident que ajuda a fer-la.
I ho dic perquè, si d'un terreny en podeu treure 1.000, per què treure'n 500?
I tenir-lo hipotecat durant 50 anys i després la necessitat, als cap de 25, què? No? És a vegades és allò, bé l'exemple que s'havia posat, no? Uh-huh. Solventem un problema immediat, però a llarg termini hipotequem el desenvolupament d'equipaments públics del propi municipi.
Esteu una mica, no sé si dic malfiada davant el que es pugui fer allà?
No, malfiada, no. Senzillament penso que no... Primera, que no s'ha donat una informació clara, prou clara, no? De dir, escolteu, quan fem reunions de portaveus, doncs la idea és que es vol fer això. I la proposta és aquesta. I econòmicament, doncs, hem fet aquests càlculs. Donar una informació abans de trobar-te la documentació allò damunt de la taula. I això també ens fa donar-nos en que no hi ha hagut un debat o que no hi ha volgut haver un debat per decidir entre tots quina era la millor opció. Per tant, com que no hi ha hagut un debat, doncs el que no estem d'acord és en que s'hipotequi aquest espai durant 50 anys.
Fa uns moments ens parlàveu d'una, això sí, que segurament va més enllà d'una sensació, mancances en l'àmbit sanitari. aquí Sitges. Centrades en un quelcom concret, creu Esquerra que Sitges ara està, diguem-ne, des d'un punt de vista sanitari...
Més que Sitges, jo m'atreviria a dir la
comarca.
La comarca, la comarca.
Anem a parar els Camils una altra vegada?
Exacte, o? El problema és aquest que... I això ja és un tema que s'arrossega de fa molt de temps. I jo una vegada vaig anar a un debat amb un grup d'opinió que es va crear a la comarca i realment això és el reflex d'aquelles voluntats. Allà se'ns va dir, diu és que vosaltres teniu la sort de tenir cada tres malalts un llit, i en canvi a la Plana de Vic, i recordo l'exemple, no?, hi ha cinc malalts i un llit. Jo recordo que vaig comentar, home, dic, doncs jo em solidaritzo perfectament amb la gent de la Plana de Vic i fem que en allà hi hagi cada tres malalts un llit, no? No ho fem al revés. I aquells diuen, no, és que el que hem de fer és reduir-lo. I clar, i el que vam fer realment és això, buidar a Sant Antoni. Sant Antoni hauria d'haver estat l'Hospital de Vilanova perquè té el nombre d'habitants i si molt Cubelles, que, i després un hospital públic, sanitari, que pot ser els Camils, però per la resta, no embotir els Camils tots els serveis que et puguin donar la comarca. A veure, l'altre dia, i ara poso un exemple personal, però perquè suposo que ha passat a molts ciutadans, vaig al metge per una qüestió dermatològica, una bestiesa, o diu, és que de tres dermatòlegs o dermatòlogues, diu, n'hem quedat amb una. Clar, diu, i per tant en donarem una hora al cap d'aquí un any. Això és una mica greu, perquè clar, jo era una fotesa, però la millor no era una fotesa, jo em pensava que ho era. I per tant necessitava que algú em diagnostiqués què és el que tenia, no? Això és greu. És greu perquè a més hi ha pacients que de vegades els fan esperar tantes hores que quan arriben marxen, i mira, a casa la meva mare va anar al metge i va entrar i va dir, me'n vaig perquè no puc contestar, perquè estic tan nerviosa que no em puc quedar, i va marxar dels Camils. És a dir, tenim un problema realment de saturació.
Què hi poden fer els ajuntaments amb això?
Bé, jo penso que també han d'anar a l'administració, en aquest cas a la Sanitat, no?, a la consellera de Sanitat, i portar els nombres reals. I si molt convé anar-hi, en aquest cas com a Consell Comarcal, que per això el tenim, el Consell Comarcal, d'anar i dir, miri, la comarca del Garraf té aquest creixement. Aquest creixement en tants percents implica això. Però a més, caps de setmana, èpoques estivals, tenim aquest altre creixement.
De tota manera, sonaven campanes que Vilanova tindrà un nou hospital.
Sí, ja, però quan manava el Sixte Moral ja es havia dit. Ja havia negociat. Ja em sembla que ja hi havia uns terrenys cedits. Bueno, sonaven campanes, però aquestes campanes potser són encara, saps allò... d'albada, podem dir-ne, d'acampades d'albada. Per tant, tenim avui tenim un problema de saturació dels serveis sanitaris, tot i que val a dir que els serveis sanitaris que tenim són molt bons, jo penso que són molt eficients. O sigui, el problema és que
el problema no és un problema de qualitat assistencial.
No, en absolut. Jo crec fermament, i això amb el que és la sanitat pública, però fermament, i sempre...
Ara, el que s'entendreu és que la qualitat assistencial està compromesa per una saturació que obliga d'alguna forma a fer anar les coses d'aquesta manera.
O haver-te d'esperar, no?, tant de temps per senzillament una diagnosi que de vegades, doncs, com a malalt no saps si és urgent o no és urgent. No va ser, no sé si en quin dels diaris comarcals hi havia una carta d'una senyora que parlava precisament, no?, que li havien diagnosticat una malaltia que necessitava un tractament urgent. Mm-hmm. Que era, no sé si
sí,
a l'ECO...
A l'ECO van aparèixer dues cartes de dues senyores, una precisament, si no recordo malament, que precisava dels serveis d'una dermatòloga i que li havien assenyalat també per, no sé si d'aquí 8 mesos o un...
Per tant, bé, no sóc... Vull dir que
no, està clar que no sou l'única, no? Això és evident.
I després, clar, l'altre tema és el tema urgències, que tots sabem que... depèn de les hores en què ha dit, que si són caps de setmana realment doncs no m'estranya que fins i tot doncs el que és el mateix servei no estigui saturat, i no només com a saturació per l'espai sinó intel·lectualment, no? El metge clar, ha de fer un nombre de visites considerables, per tant sí que els ajuntaments amb això sí no, ells no poden executar, però sí que a veure la filosofia d'Esquerra a més és molt clara en aquest principi, com que nosaltres partim de les bases municipalistes, entenem que el municipi és la veu del poble i que s'ha de fer ressò de totes les necessitats. I això és ha estat una mena de flashback que jo, per exemple, en educació ho vaig constatar quan teníem la consellera Cid, no? És a dir, els municipis estàvem sempre en ple contacte amb la conselleria, amb les necessitats i les demandes.
En qualsevol cas, segurament tot és prioritari, però enteneu que dins la llista de prioritats aquesta seria ara la primera?
De sanitat? Ja et dic, potser no el 100% a àmbit municipal, sinó, però si al principi hauria de jugar fort, doncs que hi hagués allà un regidor, no?, que junt amb els altres potser de la comarca.
Però voleu dir que l'única manera de fer força seria en qualsevol cas que es proposés aquesta qüestió des d'un punt de vista comarcal, no?
Podria ser, a més tenint en compte i recollint doncs, el tema de que a Vilanova sí que es parlava d'un hospital comarcal. Home, al Penedès, a Vilafranca, que s'hi van posar molt forts, tenen un hospital comarcal i em sembla que no fa gaire llegir el 3 de 8 que hi ha la proposta d'ampliació i de crear-ne un altre.
Com
això del Penedès.
Com deia quan, aquell, mai no n'hi ha prou.
Quan fa 15-20, no arriba als 15 anys, baixaven els camins. Sí. I els serveis eren aquí.
Sí. Gairebé les 12 del matí hem finalitzat el nostre temps perquè la regidora Àngels Parés, portaveu d'Esquerra Republicana, fes balanç a la nostra habitual roda de polítics. Àngels Parés, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Abans els parells hem arribat gairebé a les 12 del migdia. De moment ho deixem per avui. Demà, dijous, demà el nostre temps per la D, que tocava per Setmana Santa, però òbviament en setmana festiva doncs era millor reposar tots plegats. Tornarem en el nostre temps de l'agrupació d'empresaris del Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès, demà a partir de les 10 del matí, i a les 11 l'alcalde Jordi Baiget en la seva habitual visita de cada mes a l'emissora. I, òbviament, demà és dijous, la nostra tertúlia amb la Deli Carbonell, la Pilar Font, la Loli Suárez i la Montse. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.